Aquí volem viure entusiasmats, aquí prenem focs que ens incendien la sensibilitat.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Així sona Els Entusiasmats, una de les noves cançons del nou disc que Manel va publicar aquest divendres passat, que ha meravellat gairebé tots els fans del grup, però aquest divendres també es va publicar un altre disc que també esperava amb candeletes.
Fruixa de vidre, fruita podrida, desig imbècil.
Aquest és el desig imbècil d'Amazoni, que la setmana passada Jaume Pla ja ens va venir a presentar al Suplement. És evident que ve una tardor carregada de música nova i de concerts que prometen moltíssim. Avui al Suplement volem parlar de música, però no ho volem fer amb els músics, sinó que volem entendre com funciona un grup de música, què hi ha darrere, qui hi treballa i com s'aconsegueix que cançons que componen els músics al menjador de casa seva acabin sonant a tot drap al nostre cotxe.
A casa tinc formigues, vaig trobar-les un matí.
Tenim l'estudi de Catalunya Ràdio ple a vessar. Atenció, una mànager, la Mary Lane. Què tal, Mary? Benvinguda al Suplement.
Hola, bones.
Un director artístic, Francesc Viladiu, bon dia.
Què tal, bon dia.
Un road manager, Roger Vidal, com anem?
Hola, bon dia.
Un escenògraf, Abel Coll, bon dia.
Bon dia.
I una responsable de comunicació, Mireia Badia.
Hola, bon dia.
Que tu et veig molt aquí, però sempre darrere dels micros, avui, perquè sempre vens acompanyant els artistes. A veure, avui explicarem què hi passa darrere de la música que sentim al cotxe. Ara, què hi sona al vostre cotxe, musicalment? Ja sé que sona el Suplement, normalment, els caps de setmana al matí, però què... No sigueu políticament correctes, eh? Viladiu, què hi sona ara mateix?
Doncs mira, a mi ara està sonant un disc de Est Oest, un grup biguetà, que malauradament ja no existeixen, i mira, me'l van donar i l'estic escoltant darrerament.
El cotxe de l'Amèrica hi sona?
Jo vaig al terreny internacional i ara estic molt enganxada al disc nou de l'Anna del Rey.
Mm. Clar, tu ets manager, no?
Sí.
D'artistes com, per exemple, la Paula Jornet o Kids from Mars.
Sí.
Què vol dir ser manager d'un grup de música?
Ser manager d'un grup de música és principalment treballar molt colze a colze amb l'artista, tant a nivell professional com a nivell emocional, també, moltes vegades.
Sí, aguantar-lo.
Bueno, amb amor, amb amor, que tinc la sort de que treballo amb gent molt maca i... Però clar, hi ha una part emocional que també és important estar allà amb ells, acompanyar-los. És a dir, tu
ets l'ombra de l'artista, d'alguna manera.
Sí, 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 jo sempre dic que sóc la woman in the shadow, no? Allò com la que està darrere, sí, sí.
Però, per exemple, un dia que té concert, un dia que Kids from Mars té un concert, sí, tu què fas?
Els acompanyo. Clar, jo he fet una feina prèvia d'estar en contacte amb el programador del concert, passar riders, necessitats tècniques, fulls de ruta...
Expliquem què és un rider.
Un rider és una fitxa on hi ha les necessitats tècniques per...
És a dir, necessito una guitarra elèctrica, un micro de
1,80... Els mínims que necessites per actuar.
O sigui, la distribució tècnica per actuar.
Sí, i la distribució d'escenari també dels músics.
Una ampolla de cervesa...
Bueno, això ho pots posar en un rider...
Això també ho demanes?
No, en els meus casos encara no.
Però... Això ho demanen, eh?
Ho demanen.
Sí. O sigui, per tant, la relació de músics i mànager entenc que és molt de tu a tu, de confiança.
Sí, sí, sí.
Logística, també.
Sí.
És una relació personal i professional, per tant,
sí,
també. Són gent difícil de tractar, els artistes?
No, en el meu cas no. El que passa que moltes vegades els hi dic, que hi ha dies que sembla que es posin d'acord, i de cop em truquen tots amb alguna neura, no? I s'ajunten tots el mateix dia. Sempre dic, porto una setmana molt tranquil·leta i de cop us ajunteu tots. I a vegades, clar, jo treballo amb diversos artistes, ara ja som 10 a l'UP. Llavors, bueno, gestionar 10 artistes a nivell emocional en aquest sentit, pues és...
Però tu a nivell personal, quants et toca gestionar-ne?
Els 10.
Els 10 a la vegada.
Mm-hmm.
I com tu fas quan coincideix un bolo, per exemple?
Bueno, pues... Trio una mica, o sigui, em reparteixo, depèn el que és més important qui sigui o el que m'interessa més ser-hi, pel que sigui, per tracte amb el programador o la programadora, etc. Depèn, però he de triar, també treballo amb companys, vull dir, a l'UP som 3 persones i llavors doncs, els meus companys em donen un cop de mà si han d'acompanyar algun artista.
Quina diferència hi ha entre un mànager i una persona de comunicació d'un grup de música?
Bueno, la persona de comunicació es dedica a la comunicació, és a dir, els aconsegueix les entrevistes, fa aquesta feina de difusió de la feina de l'artista, però a nivell premsa.
Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín.
Mireia Badia, bon dia, bona hora.
Bon dia.
A veure, tinc un problema, i és que vull entrevistar Rosalía.
És de Sony. No és meva, no és meva.
Però, o sigui, tu ets el responsable de comunicació dels artistes. Portes, per exemple, Love of Lesbian.
Sí.
Per què Rosalía no fa, que és una catalana, no fa entrevistes a mitjans catalans o a mitjans estatals, et diria ja, fins i tot?
Home, això li hauríem de preguntar al seu cap de premsa, que en aquest cas no sóc jo, però sí que hi ha molts artistes que, bueno, que pensen que o ja està tot fet o van per una altra via.
Mm. Quina és la feina d'un cap de premsa?
Aconseguir portar-te el suplement a tots els artistes.
O sigui, ara si jo et dic, per exemple, vull Love of Lesbian per tancar l'hora avui.
Bueno, hauríem de veure que tenen un concert properament al novembre i aleshores podríem parlar de portar-los.
Ah, veus? Doncs mira, ja ho podem començar a gestionar, això. quants grups de música et toca portar tu, per exemple, a la vegada?
Aquest mes estic amb 6 o 7 promos.
Quins d'ells?
Amb el Drogues, la Pegatina, que acaben de treure disc, amb el Nil Moliner seguim fent cosetes, Los Secretos, de Pedro Haldormar, que el vau tenir ahir aquí, la Chloe Phillips...
Marejada, no?
Sí.
Ara, per exemple, començàvem amb... Després et preguntaré per l'Ove Lesbian, però començàvem escoltant el disc de Manel. Amb Manel va passar una cosa, i és que aquest divendres treu disc, i passa. Te'l trobes amb el Basté al matí, te'l trobes amb la Terribas divendres al matí, te'l trobes a la portada del diari Ara, te'l trobes al Nació Digital, tot això amb el mateix divendres. Trobes una entrevista a VilaWeb, trobes una entrevista a l'edició en paper de... Això és una bona estratègia de comunicació?
Bueno, sí, perquè hem aconseguit que... Bueno, jo en aquest cas no, però s'ha aconseguit que tots els mitjans estiguin parlant de...
El mateix dia, per això. No està millor esquitxar-ho?
Però el dia de la sortida és el dia més potent. Mm. I aquell dia... s'ha d'aconseguir que tant la gent s'assabenti que hi ha aquest llançament i que els mitjans en donin repercussió.
Per tant, ha estat una gran estratègia de comunicació, entenc.
Molt bona estratègia.
Tothom n'ha parlat a les xarxes, han fet un disc molt diferent.
I aniran sortint més coses, segurament, però el dia clau ha estat a tot arreu.
El dia més important d'una cap de comunicació que es dedica al món de la música, entenc que és el dia que treus un disc.
La feina és prèvia, perquè si tu no portes... un mes, dos mesos preparant que aquell dia les ràdios estrenin la cançó, la posin, estiguin el grup als mitjans, no ha servit de res. Si t'hi poses el mateix dia, vas tard.
Què busqueu amb els mitjans de comunicació, vosaltres? Què és una entrevista ideal per un grup de música com Love of Lesbian, per exemple? Perquè al final, quan vinc a vendre un nou... A vegades, escolta'm, tots acabem preguntant el mateix. Què t'ha inspirat ara amb aquest nou disc? Al final, inclús els periodistes, a vegades ens cansem de preguntar els mateixos les mateixes entrevistes, no?
És molt important la feina, el que diu l'artista, també. Normalment estem darrere o a la peixera dient el concert, no t'oblidis de dir quin dia és el concert, o de dir cosetes clau.
Ara penso en Albert Pla, no?, per exemple. Que si jo tinc aquí Albert Pla assegut i dic, Albert, com estàs? I aquí potser ja em respon...
I pot sortir qualsevol cosa.
Clar, em pot sortir qualsevol cosa. El cap de premsa d'Albert Pla, no sé si és algú de vosaltres... No,
però...
Clar.
Segurament estaria... No anirà a l'entrevista, perquè ja sap, alguna cosa passarà...
Alguna cosa.
Que flueixi.
A tot això, clar, suposo que a vegades també et passa que tres mitjans et demanen la mateixa entrevista el mateix dia, a la mateixa hora. Què passa?
Et marques uns objectius i, clar...
Com decideixes on va? Que és el primer que demana...
No, perquè tu no li envies a tothom, o sigui, a la mateixa hora. Et marques un tentatiu, uns objectius, i vas en aquests. Quan aquests et diuen que no, vas baixant.
Els artistes són despistats?
Molt.
Ho dic perquè, per exemple...
Fem de mainadera, tant els mànagers com el cap de premsa,
Explica'm anècdotes.
Som mames.
Mira, l'any passat a mi em va passar una cosa, i és que tenia una entrevista amb la Julieta Venegas tancada, un dissabte, un diumenge al matí, que el suplement. Ho havíem estat anunciant tota la setmana. Julieta Venegas al suplement, vindrà, farem una gran entrevista, artista internacional... Què va passar? Que mitja hora abans de l'entrevista ens va dir que no venia, perquè tenia son.
Passen aquestes coses, s'inunden les cases, ens oblidem la guitarra, tot passa.
De seguida reprenem el fil d'aquesta conversa molt, molt interessant sobre tot el que envolta aquest món de la música. He de passar un moment per Tailàndia, David Clopés. Crec que tenim a punt pràcticament Marc Márquez,
A punt, a punt. No sé, això ens ho dirà el Damià, que diria que està pendent del tro de Cervera, però vaja, està al caure, Està al
doncs,
caure.
Doncs Marc Márquez, pendents d'aquesta entrevista en exclusiva, just després de convertir-se en campió del món, tot això sento del petit de Galeril.
Sento com les coses que fa s'esborren de l'aire.
Francesc Viladiu, tu ets director artístic del Festival Afònica de Banyoles. Com s'hi deu un festival?
Com, bàsicament, doncs, primer pensant en aquest fil conductor, en el cas de Fònica, per exemple, és un festival doncs, on Banyoles hi és molt present, els equipaments, les entitats hi participen molt activament i això fa que també sigui un festival diferent i que no es pugui veure arreu d'altres poblacions. No? Una mica aquest punt distintiu és el fil conductor, que és la veu, però, evidentment, doncs, la implicació de molta altra gent que no és només els propis artistes que poden anar a aquest festival o qualsevol altre.
Ha de tenir una coherència, no?, també, un festival?
Totalment, totalment. Una miqueta, aquesta és la idea, que quan comencem a pensar en aquest cas en el Festival de Fònic o en d'altres que organitzem des de Alter Sinergies, que és la nostra empresa, és pensar una miqueta buscar aquesta diferenciació de tants i tants festivals que hi ha arreu dels països catalans i més en concret a comarques gironines, no? Una mica doncs, és buscar aquesta coherència, aquesta diferenciació que una mica és el que busquem.
Uh-huh. Clar, a tot això hi va haver com un boom de festivals a Catalunya fa uns quants anys. No sé si fins i tot hi va haver una saturació i hi havia festivals molt, molt consolidats, com per exemple el Pop Art, no? Que va acabar desapareixent, no? Perquè potser en van aparèixer de més grans que no sé si fins i tot se'ls van menjar.
Bé, és difícil. Jo crec que analitzar-ho és molt extens. Hi ha moltes casuístiques diferents sobre cada festival, però crec que al final el fet que hi hagi una comunitat darrere d'un esdeveniment, una comunitat que defensi i que s'impliqui en aquell projecte, fa que també el resultat sigui molt diferent, no? I una miqueta doncs, és quan nosaltres organitzem alguna cosa, per exemple, ara posant el cas del Festival Cantut que fem a Cassà de la Selva, la implicació és molt important.
A tu et toca pactar el preu del grup?
Sí.
Ah, com es negocia això? És un preu tancat o es fa i es desfà?
A veure, normalment solen ser preus tancats, però sempre hi ha negociacions.
Amb qui es negocia? Amb la banda o amb el mànager?
Amb el mànager.
O sigui, tu et toca amb la Mary.
Sí, ens les hem tingut unes quantes vegades. Sí.
Quin és el grup en català més car ara mateix de contractar?
Això és difícil. En català? Sí. No ho sé. No t'ho sabria dir ara mateix.
Però perquè...
En català.
Ah, no, però que exerceix... Bueno, ja entenc que deu ser Rosalia. Però
sí, segurament. Sí.
Però...
De lluny.
Home, la Legend deuen tenir un catxial ara mateix, no?
Sí. A vegades també és...
Més que Manel?
A vegades també és segons l'època de quan es presenta el disc, segons... O sigui, hi ha moltes... O sigui, pot variar moltíssim segons el tipus de format que sigui. És diferent fer un concert a l'aire lliure gratuït que fer un concert en un auditori de 500 places, no? Mm. Per tant,
quin
varia molt. Evidentment, el gratuït.
Ah. I suposo que també té molt a veure si l'Ajuntament aquí, o si és una festa major, no? O...
També, evident. Sí.
No te'n mullaràs, eh? No us mullareu, veig. No, està molt bé. Clar, l'escenari també deu ser importantíssim, això que comentem, de si és a l'aire lliure, si no és a l'aire lliure, i les relacions entre vosaltres també deuen ser, a vegades, complexes, no? Tu, per exemple, Mary, amb qui et toca? A vegades, per exemple, amb un escenògraf. Un escenògraf, tu també has de dir, escolta'm, el meu artista vol això així.
Sí, però escenògraf, què vols dir? Per exemple, la feina que fa l'Abel?
Per exemple...
Clar, jo de moment no he treballat mai amb un escenògraf com a tal.
Sí, és que... Bon dia. S'utilitza aquest concepte i alguna vegada l'han fet servir. A mi m'agrada més director escènic.
Director escènic?
També perquè és...
Abel, què és un director escènic?
Jo provinc de l'àmbit del teatre. Durant 15 anys he estat fent aquesta tasca amb textos dramàtics i els últims 4 anys suposo que la tendència que les xarxes ens manen sobre el concepte estètic que utilitzen els artistes pels seus directes i les seves cançons, ha fet que com volen presentar el seu directe cada vegada ho vulguin cuidar més i ho tinguin més present. Per això el concepte escenogràfic de que hi hagi elements que et puguin portar un imaginari concret, per exemple, ara que parlàvem de Love of Lesbian, no? Va fer la presentació al Sant Jordi, no me recordo el títol del... Ways in the gobble, when I see it I wanna see, when I see it I wanna, ways in the gobble, ways in the gobble, when I see it I wanna see, when I see it I wanna, ways in the gobble.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, acompanyats de bona música. Avui amb el Francesc Viladiu, que és director artístic de La Fònica, amb el Roger Vidal, que és road manager dels Amics de les Arts, i del Cesc Freixas, amb l'Abel Coll, que és escenògraf, però que li hem de dir director artístic, amb la Mireia Badella de Warner, que porta la comunicació i promoció de grups com la Pegatina, i amb la Mary Lane, que és manager de la Paula o de Kids from Mars. Amb ells estem intentant entendre què és el que envolta tot el món de la música més enllà d'un disc, més enllà del que fan la feina els músics, que és treballar per fer discos. Abel, estàvem comentant en què consistia una mica la teva feina. Perdona que t'havia tallat.
El Marc Márquez ens ha tallat, però val molt la pena el crac que tenim aquí. Per exemple, fa una estona sonava el Petit de Calaril, que ell, la seva proposta musical, va molt acompanyada d'un concepte estètic. A la gira anterior va posar un petit triangle de colors. Ells van vestits d'una forma molt concreta en el seu directe. És a dir, tot això que envolta el concepte estètic de les cançons és tota aquesta tasca, des de si hi ha algun element escenogràfic, la il·luminació de l'espectacle, la distribució, no?, del rider que deia...
I això et ve l'artista a demanar-t'ho o tu ets proactiu en aquest cas? Perquè ara, per exemple, posant l'exemple del Petit de Calaril, crec que ells com un mono de com si fossin mecànics, pràcticament.
No? Exacte, sí. Ell és molt, molt creatiu, el Joan, i ell s'ho fa molt i s'ho desfà molt tot. És a dir, hi ha artistes que ells mateixos tenen molt clar com volen explicar el seu directe i ja s'ho fan ells. Llavors hi ha altra gent que necessita ajuda i llavors és quan aparec jo, quedo amb ells, intento entendre quines són les imatges que acompanyen les cançons que han fet per un disc i ens tanquem a fer sessions de treball maratonianes per aconseguir que el directe, quan han de presentar, estigui pues, al dente. No?
Què és el més estrany que t'ha tocat fer?
Ostres, no. Estrany, res. Per exemple, m'ho he passat molt bé amb l'última gent que he treballat, que són les Tribade, que és un grup que està tinguent molta repercussió. Ara han estat nominades a Europa com artista urbà emergent. I elles tenien molt clar que volien un concepte dramàtic a darrere les cançons, i hi ha molts objectes, cadenes, passamuntanyes, llanternes, hi ha molts elements estètics que elles volien que les seves cançons es presentessin així en directe, i m'ho vaig passar molt bé, la veritat.
De fons estan sonant els Amics de les Arts. Roger Vidal, què tal?
Hola.
Tu n'ets el road manager. Què és això de ser un road manager?
És el pare i la mare mentre anem de gira.
El pare
faig
i la
de
mare.
Pare i mare, tot amb una única persona, durant tots els dies i tots
sí,
els pobles.
Ets un psicòleg, bàsicament, no, també? D'alguna manera o no?
Psicòleg, assistent personal...
Avui dinarem aquí, què vols de menú?
Sí, jo, arribat un moment, jo ja sé, veient un menú d'un restaurant, ja sé què em demana cada músic. Jo, a cega, sense que ell triï, jo li puc demanar ja el menú que farà i l'encerto al 95% de cops.
Deu ser molt diferent, per exemple, ser road manager dels Amics de les Arts que ser-ho dels Cesc Freixas, no?
A nivell d'equip, perquè amb un equip com és els Amics de les Arts, movem entre 13 i 15 persones a cada concert, i en Cesc, en aquesta última gira, era un format de duet i anàvem 4 persones. Mm-hmm. Clar, bàsicament és el volum de gent que has de moure. Mm.
I a nivell burocràtic també es deuen necessitar històries, no? Quan fas una gira com aquesta?
Sí, clar, has de fer molta producció prèvia a nivell d'horaris, fulls de ruta. Llavors, sí que estàs molt en contacte al final, tant amb els managers que lliguen les condicions, saber fins on també pots apretar. A vegades comentàvem això al rider, que són les necessitats, i al rider d'hospitalitat, que és que si hi ha sopar, si no hi ha sopar, si hi ha begudes, no hi ha begudes. Tu saps això, llavors amb el promotor, que seríem en francès de dir... el sopar on serà?
Una ampolla de whisky al camerino.
Exacte. O el sopar aquest ha de ser abans del concert o després...
Tot amb els espaguetis estaven una mica freds, una cosa més lleugera ens aniria bé.
Sí, o que no siguin entrepans, és el gran...
Ah, sí?
El gran...
Que... I la diu, normalment amb entrepans ja n'hi ha prou, i clar, intenteu retallar per aquí i després arriba que volen sushi... I...
No, en el nostre cas intentem cuidar bé els artistes, eh? Intentem sempre que tinguin unes bones dietes.
Escolta'm, què passa abans i després d'un concert? Hi ha nervis? Després els nervis se'n van? Fa tant temps que estan ja de gira que els nervis ja han passat i hi ha cansament?
Hi ha com uns nervis continguts, almenys en el nostre cas, quan anem amb la furgoneta, sempre quan anem cap al bolo, hi ha com un silenci, cadascú està com hiper... Com la sensació aquesta de vegades dels jugadors de futbol, no?, que surten de l'autocar, com concentrats. Doncs dins de la furgoneta la sensació és una mica aquesta. Hi ha molt de silenci i crec que una mica és això, no? Van a donar-ho tot dalt de l'escenari i necessiten com aquest espai una mica de... Va, estem anant cap al bolo, anem a centrar-nos.
I després, quan s'acaba el concert?
hi ha dues opcions. O si ens hem aixecat molt d'hora perquè era molt lluny, queden tots fregits a la furgoneta, llavors l'única opció és soc jo conduint de la nit amb la ràdio i intentar no adormir-me, o l'altra, si sí, el concert, que passa molts cops, ha sigut anant molt bé, ha sigut molt xulo, doncs hi ha subidona dins, i recordo un bolo, no sé on va ser, vam sortir molt contents tots, i a la furgoneta tots cantant, posant la música a tope, o sigui que...
Qui recull el material, els instruments?
Bueno, aquí hi ha la funció dels backliners, que és també un element encara més...
Què és un backliner?
És les persones que s'encarreguen de moure el material, col·locar-les a l'escenari, muntar la bateria, perquè quan arribin els músics ho trobin ja tot.
O provar inclús la bateria, no? Perquè la bateria no sempre la prova el propi...
Sí, hi ha cops que les proves de so no es fan al propi músic, llavors sí que hi ha l'equip de tècnics, de backliners, que acaben fent els line checks, diguéssim.
Aquell senyor que entra corrent quan està en un concert i li canvia la guitarra ràpid, aquell senyor és el backliner.
Avui al Suplement hem volgut dedicar una estona a entendre com és el món de la música. Moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat en aquest matí de diumenge. Avui treballeu o teniu festa?
Festa.
Avui
festa. Jo me'n vaig cap a Tarragona amb els Shake, que divendres presenten el nou disc, i el 4 d'agost estaran a l'Apolo amb el nou directe, i estem tancats allà.
Gran comunicador, gran cap de...
Ho ha fet molt bé.
Perquè ha colat la falca el moment abans de la publicitat. Moltes gràcies a tots quatre, que vagi molt bé.
Merci.
Adéu.
Pausa i tornem.
El Suplement amb Roger Escapa.